Aquest diumenge 28 de juny és el Dia Internacional de l'Orgull Gay, una celebració reivindicativa que només a Barcelona l'any passat va aplegar més de 400.000 persones. Això aquest any serà diferent, evidentment, a causa del coronavirus.
Però això no vol dir que aquest any no hi hagi Pride Barcelona. De fet, la celebració ja fa dies que ha començat. Ho ha hagut de fer, però online. També serà televisada gràcies a l'acord que els seus organitzadors han aconseguit amb BTV, la televisió local de la ciutat de Barcelona.
Per parlar d'aquesta festa reivindicativa i de l'actualitat que envolta ara mateix el col·lectiu LGTBI, tenim en línia el Cristian Carré, que és coordinador tècnic de l'Observatori contra l'Homofòbia. Bona tarda, Cristian.
Bona tarda.
Com estàs? Escolta'm, d'entrada tenim un informe damunt de la taula que ens dona dades realment preocupants. L'any passat, 2019, treu la música perquè la dada és seriosa. Fran, l'any 2019 els atacs al col·lectiu es van incrementar d'un 41,6% a tota Catalunya. I la meitat dels casos van ser a Barcelona. Déu-n'hi-do, 41,6% és un increment bastant important, no?
De fet, des que fem els informes successius cada any a l'Observatori contra l'Homofòbia, és la dada més alta que hem tingut. Com has dit, hi havia un increment del 41,6%, passant de 700 incidències l'any 2018 a 160 l'any 2019. I com bé comentaves, d'aquestes 160, 73 es van produir a la ciutat de Barcelona. Per tant, a l'informe vam decidir fer una mirada més analítica, amb més detall al que estava succeint a la ciutat de Barcelona. També creiem que és una oportunitat de persones que reporten aquesta incidència i, per tant, també són situacions que podem tractar i que podem acompanyar les persones que han estat afectades, no? Les víctimes.
I, Cristian, hi ha més denúncies i més agressions, diguem-ne, han augmentat les dues variables?
Que hi ha un augment, està claríssim, perquè, òbviament, és el que recull l'informe, però, com comentava, són l'augment de situacions registrades que han estat comunicades a l'Observatori contra l'Homofòbia i, per tant, situacions que també podem acompanyar a les persones que han estat afectades. Per tant, jo crec que també hi ha aquest imaginer social de que nosaltres sempre ho diem, no? Que si et passa alguna qualsevol cosa per la teva orientació sexual, per la teva identitat de gènere, per la expressió de gènere, tinguis entitats com l'Observatori contra l'Homofòbia en la que pots comunicar el que t'ha passat i, a partir d'aquí, doncs, establir diferents eines per acompanyar tota la jurídicament com psicosocialment i gestionar la situació per reparar la dignitat de les persones, que per nosaltres és l'objectiu principal.
Diu l'informe que la major part d'agressions, el 60% en concret, va ser contra homes gais o bisexuals.
Sí, és la gran majoria de persones que reporten incidències a l'Observatori contra l'Homofòbia. De fet, a seguida són les persones que, bueno, les característiques que nosaltres diem generalista, que poden ser discursos d'odi dirigits no a una persona en concret, sinó al col·lectiu LGTBI en general. És cert que aquest any també hi ha hagut un increment de lesbofòbia, no? De que també s'han comunicat, i hi ha hagut una petita baixa de registres que nosaltres hem tingut pel tema de transfòbia, que segur que sobretot són persones i un col·lectiu que està doblement estigmatitzat. I, òbviament, com cada any, això també sí que és cert, hem tingut molt poques incidències de persones bisexuals o de persones intersexuals que comuniquen alguna incidència d'observatori.
A què atribueu aquests increments diferents des de l'Observatori?
Jo crec que nosaltres estem fent una feina bastant bona des de fa bastants anys. Aquest informe el portem fent des de 2014. Crec que també hem estat al Centre de Treball de Barcelona, un espai municipal de referència, i tot el que sigui que la ciutadania pugui veure a l'Observatori com una agenda de referència per poder comunicar aquesta situació discriminatòria que pugui ser tractada, no és benvingut sigui.
Però per què penseu que hi ha hagut aquest increment, Cristian?
Jo crec que s'ho dient diferents factors. L'informe és bastant informatiu i després agafem bastantes hipòtesis. Seria com realitzar hipòtesis a l'aire, que tampoc m'agradaria ser com molt afirmatiu en això. Podem trobar diferents factors. Òbviament, jo crec que una d'elles és que cada vegada a l'imaginari social de que no pot haver impunitat si treus i si has patit a una situació discriminatòria per la teva orientació sexual, la teva identitat o expressió de gènere, s'ha de comunicar. Nosaltres sempre treballem amb l'agència de les persones, és a dir, no fa falta que segueixi un itinerari oficial de denúncia, sinó que es poden servir diferents itineraris per reparar la dignitat de les persones, però que sí que hi hagi coneixement, que es registri en un lloc un informe de que això t'ha passat i t'ha passat a tal dia, a tal lloc, i t'ho ha fet a tal persona, i que donar-li importància d'això, de la paraula i l'incidència, no? Encara que després no acabi en una denúncia penal o una denúncia administrativa.
Per acabar molt ràpidament, què destacaries dels diferents actes que hi haurà aquest diumenge?
Creiem que per nosaltres ho diem al manifest, nosaltres volem posar la dignitat de les persones en el centre dels nostres drets i llibertats. És un temps de cura, acabem de passar una pandèmia on molts col·lectius han estat agreujats, entre ells també el col·lectiu LGTBI, en el que algunes persones doncs han estat valentament posicionades en una situació de precarietat i vulnerabilitat. És la idea de curar-nos i de temps de cures entre totes. És un tema també de reivindicació, ha costat moltíssim, fins aquí, a la vida dels nostres drets i llibertats. Sabem que hi ha diferents factors i felicitats com per exemple l'auge de l'extrema dreta, que en qualsevol moment pot tombar-lo, i per nosaltres amb això sortirem al carrer a reivindicar-lo, a cridar que estem aquí, que estem per quedar-nos, i que els drets LGTBI són drets humans i que no és moneda de canvi per res.
Hi ha una concentració a Plaça Universitat a les 12 diumenge, correcte?
Sí, a la concentració convocada per la plataforma LGTBI i pel Consell Municipal també de l'Ajuntament de Barcelona, les entitats que formem part, doncs a les 12 hores del diumenge, una concentració a la plaça Sant Jaume.
Plaça Sant Jaume.
Sí, és a la plaça Sant Jaume.
D'acord, plaça Sant Jaume de Barcelona. Molt bé, Cristian Carré, de l'Observatori contra l'Homofòbia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Vinga, una forta abraçada.
Gràcies. I mentre tot això passa o passarà a Barcelona, a Madrid hi ha polèmica per la tria del pregoner del Dia de l'Orgull, que serà Carlos Sobera.
És que em sembla una broma. O sigui, podria ser una...
No, però esto es, no, ara és humor. Ahora es
no, 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 no. T'ho juro que és, diguem-ne... És Carlos Sobera. És Carlos Sobera.
Però First Dates.
És que no se sap.
No ho sabem, no ho sabem.
No se sap.
És l'únic que tenien, crec.
Mira, tenim el telèfon d'Anna.
Es como coger a un... Es como lo del rei el Melchor, ¿no? No, Baltasar, perdón, que m'he equivocado.
Per aquí no anem. Precisament sí. Tenim al telèfon algú que ha opinat d'una manera molt concisa sobre el tema, que és l'Anna Polo. Anna, bona tarda.
Hola, Anna.
Hola, bona tarda.
Què tal? A veure, què ha dit l'Anna? Què ha dit l'Anna a Twitter?
L'Anna diu, igual soy muy básica, pero juraría que lo mínimo es que un pregón LGTBI lo dé alguien del colectivo y no un heterazo como Carlos Sobera, que además
exacto,
es un vendido que anuncia casas de apuestas.
Es un heteruzo. Es heteruzo mundial.
Home, o sea, Anna, sí que ets una mica bàsica, no? Potser, quin problema hi ha aquí?
És que esteu acaparant, Anna, per favor.
No sé quin problema trobes.
M'han dit bàsica i m'han dit sectària per aquest tuit,
Però què dius?
Si el Sobera vol sortir de l'armari.
Pues és
clar. Igual no és la notícia. Igual no és la notícia.
No, però... Anna, digues.
Un bon bombazo.
No, que ridícul, bé, no, que dic el tuit, no? És com, a ningú se li acut, no, que el pregó del 8M el fes un home, perquè el Dia de l'Orgull ha de ser un tio hetero, que no té res a veure amb el col·lectiu, i a més, la justificació que hem donat és que sí, efectivament, com deia el Juanjo, és perquè fa First Dates, i a First Dates es visibilitza moltíssim el col·lectiu, segons
no,
diuen.
No, però si ho decía en broma.
Que en directe.
Pues si en broma, jo.
Pues no és broma, Juanjo, és per això, és fortíssim, perquè a més, a First Dates no és que es visibilitzi res, o sigui, s'utilitza el col·lectiu, igual que s'utilitza tothom per riure d'ell.
És mofa total.
És mofa
generalitzada a tot el que passa per ahí, és mofa, però... O sea,
clar, si, perquè... Si... Es podria arribar a entendre que fos un pregoner o una pregonera que no formés part del col·lectiu, però que hagués fet coses, moltíssimes coses, a favor del moviment, no?
Perquè First Date jo no el miro, però ha juntat parelles gais?
Sí, 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 clar, de tot.
Sí, però estan classificades dentro de las parejas extrañas, ¿no? De repente hay los dos que van tatuados, los rastafaris, los punkis, los altos, los bajos...
O sigui que fa l'efecte contrari dels que es buscaria, no? Suposo. Suposo, Anna, aleshores.
Sí, és el friquismo.
És per riure, és per una cosa exòtica, però no és realment per donar-li una visibilització real. Llavors, clar, tu deies...
No està tratat amb la normalitat.
Juanjo, deixa parlar, Anna, que tenim el telèfon i la sentim pitjor que tu. Espera't un moment.
No, que algú que encara que sigui hetero o no sigui el col·lectiu, hagi fet molt pel col·lectiu. Vale, si no hi hagués ningú del col·lectiu que pogués representar-nos, vale, però és que jo crec que hi ha moltes persones que podrien fer aquest pregó, que són conegudes, que sí que representen el col·lectiu i que és que en un dia com aquest, mínim, hem de poder tenir la nostra pròpia veu i no que algú de fora vingui i en representi, no té cap mena de sentit.
És que ni aquest dia, imagina't.
Mira, estic veient que el 2007 el va fer Marta Sánchez.
Carai. Bueno, mira, no sé què dir-te entre
home, Caristo, seria millor.
I Marta Sánchez, no, és, bueno, no sé, és realment ridícul. I sobretot que la gent no ho entengui, no? Fins i tot jo tinc a les meves mencions gent dient-me que no entenen encara perquè se celebra l'orgull, amb la qual cosa ja és com per dir, bueno, ja, apaga i vamonos.
Home, precisament abans ens ha comentat el Cristian Carré de l'Observatori contra l'Homofòbia que aquest any s'han incrementat un 41,6% les agressions al col·lectiu LGTBI a tota Catalunya. Vull dir, si això no és motiu, diguem-ne, per fer un senyal d'alarma i com a mínim per mantenir el Dia de l'Orgull i com a mínim hombre, que no ho presenti algú del perfil de Carlos Sobera, ja em diràs.
Hombre, la visibilidad es francamente, o sea, es lo más importante que se puede hacer porque genera empatía. O sea, tú el día
I referents.
Que tu gran amigo de clase o tu amigo, tu gran amigo del medio te dice, no, es que a mí no me gustan los chicos también. Ostras, ahí ya conectas, porque es, ¿no? Ya la empatía, o tu hermano, o tu primo, o tu prima, o gente que conoces. O sea, en el momento que eso se normaliza a tu alrededor, pues tú ahí lo empiezas a comprender. O sea, la visibilidad y hacer un día donde se haga, donde se visibilice.
Juanjo, que te quedan 20 segons.
Sí, perdón, es que este tema me pongo...
Ho hem de deixar aquí. Anna Polo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé.